les 11 i 6 minuts.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Encetem l'última hora d'aquest dimarts al Penedès en xarxa, tot recuperant la secció de tertúlia periodística. Avui volem parlar, entre altres coses, de la tornada a l'escola, del tancament d'empreses com Saint-Gobain o Robert Bosch, que han estat tema de la setmana fa una estona. Anem fins als estudis de Domenys Ràdio, on ens acompanya de nou la Lourdes Meronyo. Lourdes, què tal?
Molt bon dia, Sílvia. Doncs sí, ja tenim a l'altre costat de la línia telefònica el José Manuel Baselga, periodista del Diari de Tarragona, i anem a parlar amb ell d'aquesta actualitat i a veure com ho veu ell. Molt bon dia, Baselga, com estàs?
Hola, bon dia, Lourdes, hola, bon dia.
Bé, tenim una setmana, portem unes setmanetes que déu-n'hi-do, però ahir es va començar aquesta tornada al col·le que ha suscitat tota mena d'emocions, per una banda d'alegria, no?, i per altra d'angoixa per part dels pares, si les ràtios es complien, la matrícula viva. Com ha anat aquí a la comarca, Baselga, el tema de tornar al col·le?
Sí, en principi no hi ha hagut massa problema. Sí, hi havia la inquietud, la intranquil·litat de veure com es podia fer. Però bueno, tot ha estat bastant controlat. Únicament a Calafell hem tingut aquest petit retard que hi haurà. A l'escola Vilamar de Calafell es volia instal·lar un mòdul que en principi tenia que ser per menjador, per descongestionar el menjador del centre. Que quan parlem del centre no parlem d'una escola, perquè tota l'escola està en barracons, està en mòduls. Però bueno, es volia descongestionar el mòdul que ara s'utilitza com a menjador per fer un de nou. El que passa que finalment, per les circumstàncies, doncs aquest mòdul que ara havia de ser menjador es destinarà a dues aules, 5è i 6è de primària, però que ahir dilluns no van estar a punt. S'espera que estiguin a punt dijous, i això ha creat una miqueta d'inquietud entre els pares, perquè també, clar, aquesta instal·lació doncs treu espai de pati. I bueno, sí que sabem que els pares estan intentant negociar a veure si en un carrer al costat on no hi ha circulació doncs es pugui utilitzar aquest espai per l'esbarjo fora de les zones lectives. I per lo demés doncs no hi ha hagut cap altra novetat, cap altre ensurt, i bueno, es fan doncs tots els protocols que s'han recomanat i de moment tot bé.
I el Vendrell també, prou bé, tota la situació?
No hi ha hagut problemes, vull dir, tots els pares ja tenien el protocol, tots els mestres ja tenien el protocol. El Vendrell, parlant de l'escola que és a Vilamar, l'Ajuntament, com suplirà aquestes dues aules que haguessin tingut que entrar en funcionament i que no han entrat? Doncs aniran a l'escola del Dulç de l'edifici de Calabà, que està lluny de l'escola, però bueno, la línia de bus passarà per allà, i ja ha dit als pares que acostumaven a recollir els seus fills doncs que passin per Calabà com a mínim fins dijous, perquè és on es faran les classes d'aquests dos cursos. Al Vendrell no hi ha hagut cap escola que hagi demanat espais alternatius. Això vol dir doncs que en principi s'ho han pogut combinar doncs perquè els grups no siguin massa nombrosos i puguin estar distribuïts.
Uh-huh. Bé, interessant, perquè era un tema que ha hagut moltes contradiccions per part de les institucions d'ensenyament, de salut, de la Generalitat, que al final feien doncs que els professors estiguessin una mica nerviosos, i els pares també. De fet, jo ahir vaig estar al col·legi als quatre vents d'aquí de Sant Jaume i tenia les dues versions, no? La mare que per fi el nen va a l'escola després de 6 mesos, i la mare que estava molt nerviosa, molt neguitosa, però també amb una raó de pes, és que la seva filla doncs era de risc i estava neguitosa com és habitual. No obstant, d'aquí 15 dies ja veurem com va la història, no? A veure si n'hi ha casos de positius.
Sí, ara s'ha de donar aquest marge de temps doncs per veure com ha funcionat, com està funcionant i què es pot fer. Jo crec que també tot això ens agafa absolutament a tots, autoritats sanitàries, ajuntaments, una miqueta doncs, a contrapeu, perquè tot això és nou. Sí que és veritat que hem tingut molts mesos doncs, per intentar planificar-ho, i bueno, però les circumstàncies obliguen a canviar-ho pràcticament cada dia. I volem a veure com es fa. Sí que és veritat que el col·le havia de començar, perquè molt més enllà, o com a mínim al mateix nivell del risc sanitari, no podem permetre'ns que hi hagi doncs, tota una generació que tingui aquestes mancances educatives, perquè no és el mateix estudiar presencialment amb els companys, amb els professors, i fer-ho presencial, que no per ordinador, telemàticament, que ni estem preparats ni estem capacitats. Hi ha famílies que no tenen ordinador, hi ha famílies on no arriba o no poden finançar-se una ADSL correcta, i no és el mateix, no és el mateix. Ni estem preparats ni els rendiments són els mateixos. Per això l'escola tenia que començar i esperem que no passi res. Això sí, vull dir, això també exigeix la responsabilitat de tots i cadascun de nosaltres, no? I només ens han demanat distància de seguretat, mascareta i que ens rentéssim les mans sovint. Vull dir, tampoc ens han demanat res de l'altre món. Si tenim aquestes mesures i aquesta precaució, doncs pot que sigui, pot que funcionar i pot que no passi absolutament res.
Esperem que amb els nens és més complicat això de que no es mesclin, i suposo que bueno, s'hauran d'acostumar, no?
Tampoc infravalorem els nens. Vull dir, els nens tenen una capacitat d'entendre les coses i que molt sovint ens sorprenen els adults, perquè són molt més responsables, són molt més coneixedors del que s'ha de fer, i també és una manera d'educar-los. Uh-huh. Vull dir, no menys valorem els nens. Els nens tenen capacitat d'entendre el que està passant i de comportar-se i d'aprendre aquesta responsabilitat que han de tenir. És una nova educació que han de tenir els nens. Vull dir, no, si tu al nen li dius, escolta'm, no li pots donar al teu amic les abraçades o els petons que li donaves, no és perquè la situació no és aquesta, segur que el nen ho aprèn,
ho aprèn.
I ho accepta. Vull dir, no menys valorem els nens. Vull dir, igual són més intel·ligents i més responsables que els adults.
Vaja, és el que t'anava a dir. Pel que estem veient,
Sí,
i de fet
s'han
comportat de manera extraordinària durant aquest estat d'alarma. A veure, que són nens, no ho podem oblidar, però que s'han comportat en general de forma excepcional. I ho han portat fins i tot millor que els adults, eh? Sí, sí.
Que els nens s'han comportat de manera extraordinària, no? I tu diries que un nen de 17-18 anys és un nen?
Ja és un adolescent, sí.
Que sí, en canvi sí. Estan fent uns botellons que te cagues.
Clar, és que aquí passa la diferència aquesta de generació, no? Suposo que a partir dels 14 o 15 anys...
Bueno, no, si els nens són responsables o no són responsables.
Els nens petits,
quan han après? I els nens petits estan computant. En canvi, els nens no petits estan haciendo el capullo.
Sí. Sí, sí. Però a veure, jo també m'hi poso en quan no hem fet el capullo als adolescents. I va ser, jo no crec que tu siguis l'excepció, eh? M'hauria hagut agradat conèixer a la seva edat.
Però no hem viscut aquesta situació.
No. La veritat és que no, i també la nostra època era molt diferent a la qüestió d'ara. No sé, ja veurem. T'he tallat?
Sí, ja veurem. A veure, no, jo crec que l'escola tenia que començar i bueno, si ho fem mínimament bé, no hi ha d'haver problemes.
Uh-huh. Anem a un altre tema, i que sé de bona tinta que has seguit moltíssim i que estàs seguint, i és el tancament de la divisió Glass de Saint-Gobain, de Cristalera. Precisament aquest diumenge es feia, bueno, hi havia possibles, es va parlar de que hi hauria possibles altercats, antiavalots, I al final no va passar res. Explica'ns una mica, tu que ho has viscut en primera línia i que has estat molt a Vallvell i a l'Arboç, com ho veus? Realment la nostra comarca segueix tenint un problema de falta de projecció del que volem, de com volem ser, i la veritat és que estan 200 llocs de treball en joc ara, en aquests moments amb Sant Gobain, sense comptar els 300 de la Robert Bosch.
Bé, bueno, però això és evident, vull dir, no se li escapa a ningú. No se li escapa a ningú que som una comarca que l'agricultura, doncs, bueno, és pràcticament residual. El turisme, doncs, el turisme que tenim, doncs, és un model, doncs, que ja està una miqueta cansat, i no tenim indústria, no tenim cap tipus d'indústria. Siguent una comarca amb un nivell de formació baix, jo sempre els he dit als polítics, escolteu, és que aquí esteu demanant empreses d'alta tecnologia. Voleu empreses de nanotecnologia, voleu farmacèutiques, voleu I més D, investigació. Evidentment que això es necessita. Però el que també es necessita de manera urgent és fàbrica. Per què? Doncs perquè tenim una comarca de personal format molt en fàbrica. I és el que necessitem. I, en canvi, ens estem desindustrialitzant. El Bosch se'n va, Cristalera ara tanca el Fort de Glaç i la por és que darrere vingui el de Securit i llavors fora la fàbrica. Què farem amb tots aquests milers de persones afectats directament i milers de persones afectats indirectament pel tancament de la fàbrica? Clar, evidentment, no hem sabut en els darrers 40 anys dissenyar un model del que volíem. Sí que ens hem omplert els polítics que s'han dirigit, que ens han dirigit aquests 40 anys, tant a la Generalitat com a nivell local, Ens hem omplert la boca de que estem en una zona estratègica, entre dues grans ciutats, amb un ús de comunicacions d'autopistes, autovies, vies de tren, amb l'entrada, amb una porta al corredor mediterrani. I tot això no ens ha servit
per aprofitar-ho? Perquè
vinguin empreses, o era tot una mentida per fer polígons industrials i desenvolupar el ladrillo, o no era tot una mentida, però no han sapigut treure. Llavors, si tot era una mentida, no em serveixen, i si no ho han sapigut a treure i convertir-nos en un pool important industrial a nivell europeu, tampoc em serveixen.
Clar. Perquè, de fet, el tema de Sant Gobain ha suscitat molt el fet de que si hagués vingut el Logis, i ha tornat a moure una mica de si hagués vingut el Logis, això ho hauria passat, no hauria passat. Clar,
no
estem
sabem,
parlant de que
sí.
No ho sabem, òbviament, no? Però realment era un projecte que havia de venir, que es va aturar, i de fet, i tu ho saps ben bé que estàs trepitjant carrer constantment, tenim un munt de polígons industrials buits, un munt de naus industrials buides a la Bisbal, a Santa Oliva, a tot arreu. Aleshores,
sí,
clar...
El que passa que el model del Logis no hi cap amb aquestes petites naus. O el qui vulgui, o l'empresa que vulgui venir a un Logis no necessita una petita nau a la Bisbal del Penedès o a Santa Oliva. No estem parlant d'aquestes dimensions. Aquests polígons industrials petits de Sant Oliva són per l'objectiu, són tallers que estaven al centre històric, al centre urbà, que necessiten més espai, i treure'ls del centre històric, ficar-los amb aquestes tallers, amb aquestes naus, i al centre històric recuperar-ho pels veïns. Treure producció del centre del poble, portar-la a aquest polígon del poble, i al centre del poble recuperar-ho per vivenda, etc. I promocionar vivenda al centre del poble i promocionar vivenda als nuclis. El Logis és d'una altra dimensió. Si haguessin vingut empreses en el Logis, no sabem si haguessin vingut, no sabem si ara estarien tancades. Clar, tot això és una futurologia. Clar, vull dir, els que siguin en contra del Logis diran que, veus, ara tot això estaria tancat. els que estiguessin a favor del lògic dirien no, no, això ara hagués pogut permetre assumir gent que potser perd la feina a cristaleria. No ho sabem. I ara parlar del passat és perdre el temps i el que s'ha de fer és intentar que vinguin empreses sigui com sigui. Com? No ho sé. Vull dir, si ho sapigués estaria de governant. El que passa és que els que governen tampoc ho saben, pel que s'han demostrat.
De fet, Baselga, l'altre dia, si no recordo malament, vas publicar un article d'opinió, no recordo de qui era, que parlava una mica de que no s'havien fet els deures. És a dir, tenim un Consell Comarcal, que no vol dir que tingui la culpa de tot això, ni molt menys, és a dir, però des del Consell Comarcal potser es podia haver fet alguna crida o de negociar amb empreses. Jo no sé si aquesta seria l'opció, és a dir, si el Consell Comarcal és qui està capacitat o realment...
L'oficina, el Consell Comarcal va crear una oficina de captació d'empreses.
Vale.
Correcte, fins aquí perfecte, de conya. Ara la pregunta és... de fet, el Consell Comarcal va aprovar un protocol per atreure empreses i buscar empreses. Perfecte.
I això s'ha fet?
Ara la pregunta és... Quantes heu portat? Quantes han vingut? Quantes hem anat a veure?
Clar.
Quantes han vingut? Cap. Quantes han portat?
Això
cap.
Segur. Això segur. Però això han anat a veure algú? Han anat a veure alguna empresa?
No, això és el que no sabem. A veure, durant els darrers anys sempre hem vist molts protocols, iniciatives, idees, però que no han acabat en res.
Paper mullat. És a dir, queda molt bé de cara a la galeria, però realment no es fa. Per tant,
clar.
No hi ha una finalitat. És a dir, la finalitat és que potser per fer aquest protocol estirant un any... Exacte, això és el que t'anava a dir. Clar.
Ja està. El resultat ha estat zero.
Potser...
I no ens enganyem. Necessitem aquest tipus d'activitat a la comarca, pel tipus de població que tenim a la comarca. Una comarca que creix, de gent expulsada de Barcelona pels preus, per l'especulació immobiliària, que s'instal·la en aquesta zona, una gent amb una formació específica de fàbrica, de manufacturació, i que aquí no hi ha. Tot i que ens hem omplert la boca de dir que estem en la millor zona d'Europa, amb una cruïlla de trens, amb una cruïlla d'autopistes, amb una cruïlla de carreteres d'interès nacional i europeu. Doncs, home, si tenim tot això, si som tan guapos i no ligamos, algo falla.
Clar, de fet...
Igual no somos tan guapos.
Això per una banda, però també una... Jo me'n recordo quan... hem parlat amb polítics, no, és que aquesta comarca té moltes possibilitats, però si algú ha anat a alguna immobiliària, quan diuen això d'un pis, significa que l'has de reformar sencer. És a dir, potser s'haurien de posar les piles, entrem en una època complexa, no només per les que tanquen,
sí,
sinó
que
les que
ara,
les poden
el que
tancar.
El que passa que ara ja tenim el pollo damunt de la taula. Ara tenim 122 persones de manera directa afectades per l'ERE de Cristalera, de Sant Gobain. Fa suposar que després vindran la divisió de Securit, perquè Securit sense un glaç al costat té poc sentit, i això doncs, voldria dir, potser, doncs, al final de Sant Gobain, de Cristalera a la comarca, que això és un terratrèmol bestial. Vull dir, i les pressions que tindran ara, jo... Ara, d'aquí una estona, pensarem doncs, que ja Opel de Zaragoza, a Figueruelas, ja no li estan arribant el material que necessita per produir els seus cotxes.
Uf!
Les naus logístiques de Sant Gobain estan bloquejades... i no pot sortir material, i Figueruelas Opel ja està dient que a mi no m'està arribant material, i si a mi no m'arriba material, jo he de parar la meva producció.
Ja.
Però el mateix pot passar amb Ford en València o amb Mercedes a Vitoria.
Clar, això és una cadena...
No... Clar, i aquesta, pensa que les automobilístiques treballen amb el sistema que diuen ells el just in time. Vull dir que no, no munten el cotxe, munten el cotxe en el darrer moment.
Sí.
Quan, o sigui, ja està el cotxe acabat, arriben les, els vidres, munten i treuen el cotxe. Clar, vull dir, si no arriben els vidres, no poden treure el cotxe si, i paralitzen la, la producció. Aquesta suposo que els sindicats i això, a més, amb totes les repercussions que pot tenir per Saint-Gobain, totes les penalitzacions que li pot fer Opel, que li pot fer Ford, que li pot fer Seat, que li pot fer Mercedes, i bueno, i recordem que estem en un mercat competitiu i a lo millor per Saint-Gobain perdre una Opel, doncs no li afecta la cota de resultats. Sí. Això també és una mesura de pressió, a lo millor perquè Saint-Gobain se segui a negociar. Com a mínim donar un any més de vida al Ford que els treballadors diuen que tindria, i en aquest any i mig, doncs, intentar negociar com sigui, doncs, perquè es repari aquest Ford, costa uns 20 milions d'euros per garantir el treball durant 20 anys. Perquè, clar, vull dir, el risc és que l'empresa es vulgui deslocalitzar i s'emporti tota la producció, doncs, a les plantes que té a Alemanya, a Polònia, a Egipte...
Perquè ara...
Estem en una situació...
Tu que has estat parlant amb el comitè d'empresa, ara mateix són optimistes? Ho estan... A veure, de fet,
no,
el diumenge...
Jo diria que tenen l'optimisme de que no poden donar la batalla per perduda, però saben que s'enfronten a un monstre, saben que s'enfronten a una situació que ho permet la reforma laboral. Aquesta empresa, la fàbrica de l'Arbós, segons els sindicats, va tenir 10,5 milions d'euros de beneficis l'any passat, però la reforma laboral permet que aquesta empresa digui, bueno, señores, yo me voy, hasta luego, Lucas. I me'n vaig i m'emporto la producció a Egipte, on a més...
A Turquia, on sigui més barato, no?
On sigui més barato i sobretot, perquè aquest és un risc, que però aquesta és una opinió meva, clar, aquí tant Catalunya com Espanya vol quedar bé davant la Unió Europea en quant a les emissions de CO2, perquè són molt exigents. I, de fet, aquí Saint-Gobain té unes mesures de filtres i de control ambiental molt fortes, molt rigoroses. Uh-huh. Coses que no les té a Polònia, tan rigoroses, i que ni les té a Egipte. Uh-huh. Llavors, clar, treure una empresa d'aquestes vol reduir molt, pot reduir molt les tones de CO2 que tu produeixes.
Clar.
Això seria un risc que com a país ens deixéssim desindustrialitzar per deixar de produir CO2. Això seria molt, hòstia, molt, molt, molt capciós.
Sí.
I l'empresa, clar, si ha de tenir filtres i passar controls i tal, que a Egipte no els passa, doncs, escolta'm, me'n vaig i ja està.
Clar, i així em deixes una mica en pau i a banda, doncs, també pot ser més econòmic, sigui per la mà d'obra, sigui pel llum, que ahir ho parlàvem tu i jo per telèfon, o el que sigui. Baselga, se'ns esgota el temps, tu ja saps que això passa volant. Moltíssimes gràcies per explicar-nos, doncs, tot com s'està movent i, com sempre, estàs convidat aquí al Penedès en xarxa cada vegada que tu vulguis. Ens trobem a la propera. Una abraçada.
Molt bé, merci.
Adéu.
I ara les notícies de 11:45, darrer flash d'aquest matí i després la tele amb el Carles Gala.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, recollim l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. 18 persones amb símptomes de Covid-19 continuen ingressades als hospitals del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf. Ens ho explica des de Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez. Bon dia.
Bon dia. 18 persones continuen aquesta setmana ingressades amb símptomes compatibles amb la Covid-19 als hospitals del Consorci Sanitari al Penedès-Garraf. Es tracta de 2 pacients menys que la setmana passada. D'altra banda, les altes continuen esdevenint-se setmanalment i és que en els darrers 7 dies han rebut l'alta un total de 17 pacients després d'haver superat amb èxit el virus i ja són 480 les persones que han rebut l'alta des que va començar la pandèmia. Pel que fa a les defuncions, no s'ha produït cap aquesta setmana i un total de 116 persones han mort a algun dels hospitals del Consorci a causa del virus des que es va iniciar la pandèmia del coronavirus. La comarca de l'Alt Penedès continua en risc de rebrot alt amb una taxa del 179,52 i una velocitat de propagació del 1,27.
Seguim ara des de Ràdio Vilafranca explicant-vos que el Servei d'Iniciatives Econòmiques de la Mancomunitat i els serveis tècnics del Consell Comarcal comparteixen oficina. Ambdues administracions han traslladat els respectius serveis a un nou espai del carrer General Prim, número 20 de Vilafranca. Els serveis tècnics del Consell Comarcal s'han traslladat a aquestes noves oficines perquè la demanda de serveis especialitzats d'arquitectura, enginyeria i medi ambient per part dels ajuntaments continua creixent i la seva del Consell Comarcal resulta insuficient per acollir el personal necessari. El president del Consell, Xavier Lluch, destacava també la complicitat que es crea amb la Mancomunitat. Joan Manel Montfort, com a conseller de l'àrea de Territori i Sostenibilitat del Consell Comarcal, però també responsable de l'àrea de Desenvolupament Econòmic de l'Ajuntament de Vilafranca, destacava la intenció de millorar l'atenció i servei des de les tres administracions, els emprenedors i les empreses. Per al Servei d'Iniciatives Econòmiques de la Mancomunitat Penedès-Garraf, aquest nou emplaçament resulta més cèntric i accessible que l'anterior, situat al polígon Àgora, als afores de Vilafranca. Seguim explicant-vos que l'exposició Penedès Secret es pot veure a la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia fins al proper 18 d'octubre. Raimon de Cara, Canal 20, bon dia.
Bon dia. De la mà del Consorci de Promoció Turística del Penedès, des d'aquest passat divendres 11 de setembre i fins al proper diumenge 18 d'octubre, es podrà veure a la sala d'exposicions temporals de la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia Penedès Secret, no ho diguis a ningú. Es tracta d'una exposició que mostra 10 secrets que permeten descobrir racons i històries del Penedès. L'exposició té com a objectiu seduir el visitant a través de curiositats i anècdotes del territori, convertint així la seva gent en els anfitrions de la destinació i compartint els seus racons més ben guardats. L'exposició es pot veure en horari d'obertura de la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia de dimarts a diumenge de 10 del matí a 8 del vespre fins al 30 de setembre i fins 6:15 de la tarda fins al 18 d'octubre.
I Sant Jaume dels Domenys celebra la Diada Nacional de Catalunya a Cornudella. Lourdes Meronyo, Domenys Ràdio, bon dia.
Bon dia. Sant Jaume dels Domenys va celebrar la Diada Nacional de Catalunya a Cornudella. Inicialment estava previst que s'hagués fet el dijous 10 de setembre, però les condicions meteorològiques van provocar l'ajornament fins les 8 del vespre del dissabte 12 de setembre. Degut a la crisi sanitària, la Diada es va haver d'adaptar per complir amb les mesures contra el contagi, fent que el públic assistent hagués de seure mantenint les distàncies entre persones. L'acte va consistir en una cantada d'havaneres a càrrec del grup Olla Barrejada, el més antic de la demarcació de Tarragona, que durant una hora i mitja va delectar la 60ena de persones que s'hi van aplegar amb cançons populars i del seu repertori.
Penedès en xarxa.
Estrenes amb Joan Soler. Llistes d'èxits, notícies musicals, novetats, les cançons que seran èxit. Estigues a l'última amb música. Estrenes.
Estrenes a Canal 20 Ràdio tots els dissabtes i diumenges de 11 a 12 del matí.
De dimarts a divendres, després de l'informatiu local i comarcal, 30 minuts en clau de municipi a Olèrdola Actualitats. Parlem amb els protagonistes del dia a dia al municipi. I els dimecres, entrevista en profunditat a un regidor de l'Ajuntament d'Olèrdola. De dimarts a divendres, a 2:15 del migdia, 8:45 del vespre i 12:15 de la matinada, Olèrdola Actualitat, amb Raimon de Cara.
En un moment de crisi sanitària com l'actual, rebem multitud d'informacions i d'imatges. Abans de compartir-les, però, ens hem de preguntar: estem segurs que són veritat? En coneixem la font? Ens ofereix credibilitat? Tenen data? Són actuals o de fa temps? N'hem llegit només el titular o la notícia sencera? Si és un àudio, estem segurs que la persona que l'ha enregistrat és realment qui diu ser? Detecta les fake news. Atura't, pensa i verifica abans de compartir. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Cada migdia, a la una, cada vespre, a les vuit, cada nit, a la mitjanit. Penedès Actualitat. L'informatiu local i comarcal de Canal 20 Ràdio Olèrdola. Serveis informatius de Canal 20 Ràdio Olèrdola. Bulletins als 2:15 i l'informatiu a la una, a les 8 i a la mitjanit. 107.0 FM.
Són 11:45 i 7 minuts. Aquesta temporada seguirem parlant de tele i de pantalles. Dedicarem hores i hores a tafanejar canals i plataformes, llegirem tot el que s'escriu i cada dimarts, a 11:45 tocats, us explicarem el que veiem a la secció del Carles Gala, al Penedès en xarxa. Carles Gala, molt bon dia i ben tornat.
Molt bon dia, què tal, com esteu?
Contenta de retrobar-nos i de seguir parlant de tele i de pantalles, que si aquestes últimes temporades ja eren infinites, ara són infinites al quadrat i l'oferta es continua multiplicant, se't gira feina, eh?
Sí, jo de fet ahir quan estava preparant la secció pensava, ostres, és que hi ha tanta cosa per fer, tanta cosa per explicar, que és molt difícil ara mateix decidir per on comencem, no? Al final, dic, saps què, anem a parlar de la programació habitual de les cadenes, doncs, generalistes, i ja anirem ampliant a poc a poc tots els continguts que poden arribar a fer-se durant, durant la temporada, que de fet ja dèiem temporada tardor, però és que és constant, eh? Les estrenes van arribant cada setmana.
Sí, sí, avui la idea és presentar aquesta temporada de tardor generalista i, de fet, estem en ple estiu perquè ens ha arribat aquest estiuet tardà, però les cadenes no han perdut pistonada aquesta temporada i han començat molt, molt d'hora, en el cas de TV3, de les ràdios generalistes, el 31 d'agost.
Sí, de fet, és una tendència que va començar a les ràdios. Les ràdios, de fet, cada cop les temporades les feien més, o sigui, començaven abans i acabaven més tard, és a dir, finals de juliol i començaven a 1 de setembre. I les televisions, sembla que, sobretot la part informativa, doncs també s'està agafant aquesta nova tendència de que les temporades d'estiu triguin o durin el menys possible i, en canvi, doncs, de fet, TV3, si voleu, ja comencem a parlar de contingut, però TV3 ja, doncs, de principis de mes ja va començar tota la programació habitual, eh? Telenotícies Matí, el Matins de TV3, el Planta Baixa del Ricard Ostrell, el Tot es Mou de la programació de la tarda, l'Està Passant amb el Toni Soler, i després els programes habituals del Prime Time, que aquests sí que van arribar a poc a poc, és a dir, no han arribat ja tots directament, sinó que realment, doncs, per exemple, aquest dijous comença Polònia i també comença la nova temporada de Persona Infiltrada, que per cert aquest any presenta la Marta Torné. També ahir es va estrenar la temporada de Merlí Sapere Aude, una producció que es va fer conjuntament a Movistar i que ja es va poder veure a la plataforma de Movistar, però que ara es pot veure a TV3. I també ahir s'estrenava el programa El Cotxe, que no sé si vas poder veure, però ara amb una mampara entremig, entre els convidats.
He vist la promo, sí, he vist aquest metacrilat, no?, que separa els dos per poder seguir parlant.
Això, aquesta nova normalitat, doncs, també arriba als canals de televisió. De fet, també dimecres comença la BPM, la versió d'hivern també de Joc de Cartes, i divendres ja vam poder veure el Zona Zapping, preguntes freqüents el dissabte, i tot plegat doncs, una mica al que ja estem acostumats. Eh? També he de dir que arribaran més novetats, eh? Arribarà el Foraster d'aquí poquet, i dos programes nous, que sí que aquests són, no els coneixem encara, i són programes i noves sèries que renovaran la proposta de TV3, com per exemple El Bolo, que és un programa que acostarà als artistes preferits dels catalans a les llars del país. No tenim més informació, això arribarà el mes de gener. I també la sèrie Buga Buga, que mostrarà les trobades entre diferents personatges en un lloc comú, que en aquest cas seria la bugaderia on porten a rentar la roba. Se recorda una mica el Càmera Café, no? Allò a través de, al voltant d'una cafeteria, d'una càmera, no? D'una cafeteria d'aquestes, cafetera d'aquestes d'empresa, doncs sembla que el Buga Buga tot passarà dintre d'una bugaderia. A més, Gemma Nierga torna, però en aquest cas, en comptes de parlar dels pares dels famosos, parlarem dels fills, serà Els Meus Fills, coneixerem els fills dels famosos, i bé, una programació que TV3 està a punt d'iniciar i que, de fet, tota la notícia s'ho explicava així.
TV3 aposta en aquesta nova temporada per la continuïtat de programes consolidats i també l'estrena de noves propostes. La gran estrena d'aquesta temporada és la sèrie Merlí Sapereaude. Se centra en el personatge de Pol Rubio, l'alumne preferit de Merlí, que comença la carrera de filosofia. I dona estrena a una represa, la de la sèrie de Sobretaula com si fos ahir, que va quedar interrompuda per la pandèmia. Caldrà recordar com estaven les trames.
I d'alguna manera volem continuar parlant del que parlàvem, de les nostres pròpies vides, de les vides de l'espectador, d'allò que ens mou, d'allò que ens afecta a la quotidianitat nostra, però al marge de les mascaretes.
El Polònia arriba als 15 anys en antena i haurà d'escalfar motors ràpidament perquè l'actualitat és intensa. Restaurants de tot Catalunya continuaran competint al joc de cartes, oferint els seus millors plats i estils. Marc Ribas es guarda, com sempre, el vot decisiu. Després de la bona acollida de la primera temporada, torna Persona Infiltrada, Marta Torné al capdavant, que agafa les regnes del...
Una llista llarguíssima de novetats o de programes que continuen. Ens parlaves de la Gemma Nierga, que haurà fet un parell de temporades dels pares i ara va pels fills?
Sí, de fet, la Gemma Nierga, després en parlarem també d'ella, perquè ha fet aquestes dues temporades explicant doncs, als pares dels famosos. Ara fa una mica la inversa, buscarà els fills, però és que, a més, la Gemma Nierga estrenarà ben aviat programa també a Televisió Espanyola, que, de fet, ella està fent els matinals de la ràdio a Ràdio Nacional d'Espanya, a Ràdio 4, i el que faran és, des dels estudis de Ràdio Nacional, és posar un plató de televisió i des d'allà també faran els matinals de Televisió Espanyola de la 2, en català. Per tant, Gemma Nierga farà doblet en aquest sentit, la veurem bé a les dues cadenes públiques i això serà també ben aviat. I aquella gent que també estigui pendent de la telenovela de TV3, que sàpiguen que el dia 21 de setembre hi torna, el Com si fos ahir, que de fet va perillar en algun moment per pressupostos, igual que Polònia també va perillar en algun moment, però finalment sembla que s'ho han pogut fer d'alguna manera per poder tirar endavant les noves temporades del Com si fos ahir i també de Polònia.
Dilluns vinent torna el Colabrot de Tarda a TV3. I de Televisió Espanyola ens feies aquest tastet del doblet que farà Gemma Nierga. Què més en saps?
Sí, avui parlarem d'un fet que és força curiós i que potser no estàvem acostumats. De fet, a Televisió Espanyola s'han cugat. El que passava molt sovint era intentar ampliar els horaris de programació pròpia en català i fins ara havia sigut complicat. Sembla ser doncs, que aquesta nova temporada sí que arriba nova programació en català, però també arribaran noves estrenes. Ara les repassarem quines són els programes que arriben en català, però també estrenes de Televisió Espanyola. Per exemple, els matinals a la primera de Televisió Espanyola és La Hora de la Uno, un magazín que presenta Mònica López i que també va començar a principis d'aquest mes de setembre. I per altra banda també dic que programes habituals que ja comencen novament, com per exemple Masterchef Celebrity, arriba a la cinquena temporada i en aquest cas sense access prime time, que vol dir que començarà a les 10 o un quart d'11, és a dir, just després del telediario, a les 10 i pocs minuts, començarà el Masterchef, però no ens salvarem de que també acabin a les tantes de la matinada perquè el programa dura més de 4 hores.
Què sí, dius ara?
Això és infernal.
I sí, tant.
No sé com poden fer un programa de més de 4 hores. I de fet, si comença doncs, això a un quart d'11, doncs calculeu fins a les tantes de la matinada, fins a quarts de dues, si vols veure el programa sencer, hauries d'estar despert. Per tant, aquestes coses que no acaben de tenir sentit, no?, de la programació i menys d'una cadena pública. I, de fet, promocionen ja el Masterchef Celebrity 5 d'aquesta manera.
Comienza una nueva edición de Masterchef con unos aspirantes algo desubicados.
¿Sabes qué es eso?
Este es un rizador de pestañas.
Eso sí, de punta en blanco.
Tú sabes que aquí se viene a cocinar, ¿no?
No.
Cuando yo acabe aquí, ¿tú me vas a admitir de pinche en tu eso para que yo aprenda?
Y dispuestos a comerse el mundo.
No hay nada más hortera que lo perfecto.
Tú, amigo mío, ¿qué estás buscando aquí? ¿Discutir conmigo?
¿Y tú conmigo?
¡La Pepe! ¡Con un abrazo, Pepe!
Vaya cuadrilla, hemos juntado.
Vuelve Masterchef Celebrity. Muy pronto en la 1.
¿Tens la llista de celebrities, de famosos que hi passaran?
Doncs sí, mira, per exemple, Raquel Sánchez Silva, Jesús Castro, Ainhoa Arteta, l'actor David Fernández, Raquel Meroño, el Perico Delgado, Lucía Dominguín, Florentino Fernández, el Josi, la Terremoto, Juanjo Ballesta, Laura Sánchez, la Celia Villalobos, la política, el Gonzalo Miró, Melanie Olivares i Nicolás Coronado. Per tant, déu-n'hi-do, alguns famosets, en aquest sentit, aquí sí que podem conèixer força gent.
Sí, però t'haig de confessar que n'hi ha alguns que no tinc ni idea de qui són, eh?
No, jo tampoc. De fet, el Nicolás Coronado, per casualitat ho sé, perquè vaig veure la llista de concursants i explicava per explicar qui eren, deien, és el hijo del Coronado, l'actor, diguem-ne.
Del Guaperas, val.
Conèixer-li, jo no sabia qui era, per exemple.
I ens deies que Televisió Espanyola fa una aposta per augmentar la programació en català i hi ha força novetats en aquest sentit.
Sí, de fet, l'aposta no és només pel fet de voler fer programació en català i que està molt bé i fer televisió, sinó que darrere hi ha un tema polític i és intentar contrarrestar l'audiència de TV3 i, per tant, intentar que el discurs polític sigui diferent i que els continguts no surtin tots des de la Generalitat, diguem-ne, o les emissores de la Generalitat, sinó que també des de les emissores de l'Estat puguin també generar un discurs o una manera de fer programació en català. Coses, per exemple, repassem ràpidament els programes que podem veure en català a Televisió Espanyola, que jo us diré, i serà, és una cosa molt personal, per mi era bastant desconegut la programació que hi ha, no sé si, és que, si totes són estrenes o no, però déu-n'hi-do la programació. Per exemple, l'informatiu, la programació habitual que ja veiem, les desconnexions territorials, doncs continuen. El Vespre 24 és un programa que es fa també de notícies de dilluns a divendres a 7:45 al Canal 24 Hores per desconnexió. El dilluns, per exemple, cada dia entre les 6, o sigui, a les 6 i a 6:45 de la tarda fan programació en català a la 2. Per tant, són dos programes de mitjoreta. A les 6, per exemple, els dilluns fan Insòlit, que és un programa sobre esports, i a 7:45 fan Secundaris, que és conèixer una mica les persones que hi ha darrere treballant dels famosos i les famoses. El dimarts, a les 6, tenim Calidoscopi, que és un programa de nostàlgics i curiosos que recuperen l'Arxiu de Televisió Espanyola a Catalunya, i a 7:15, Noms Propis, que és un programa d'entrevistes. El dimecres, a la desconnexió de les 6, fan la meva mascota i jo, que és un programa sobre mascotes, i a 7:15, Animalades, que són les històries naturals més curioses de Catalunya. El dijous, en aquesta mateixa desconnexió, a les 6 a la 2, fan Punts de Vista, que és actualitat cultural, i a 7:15, Això que és una mica un programa de com reaccionen els nens i nenes d'avui davant d'objectes del segle XX. I el mateix dijous, a 12:15, potser diríem una de les estrenes importants de Televisió Espanyola a Catalunya, a la primera de Televisió Espanyola fan Obrim Fil, que és un debat social que presenta Xavier Sardà.
I això d'obrir un fil, què és?
Molt fàcil. Mira, tu publiques aquí la teva opinió.
Sí.
I a partir d'aquí, si vols afegir més comentaris sobre aquest tema, poses obro fil. I la gent opina, critica, diu la seva, critiquen a tu...
És un debat, com el nostre, com el que farem.
Exactament el mateix.
Obrim fil. 3, cada 4, dijous a la nit, 5, a la 1.
I fes així!
Ràdio Televisió Espanyola Catalunya. Ho fem per tu.
Em sembla que el Sardà en l'estrena la setmana passada va punxar. Fins i tot he llegit que té números de que salti del prime time una setmana després, pobre.
És que és complicat, eh? Jo, de fet, la televisió convencional generalista la veig normalment per Movistar. Què passa? Que Movistar, ara per ara, no fa les desconnexions. Jo, per exemple, aquest programa és que ni el vaig veure, és a dir, ni tan sols vaig tenir l'opció de veure'l fent zapping. Clar, jo crec que costa, vulguis o no, i després hi ha doncs, la tendència a Catalunya de veure aquest tipus de programes en català en canals de televisió espanyola. Han de picar molta pedra perquè això funcioni, veurem si tenen èxit, però és veritat que costarà.
Tens altres programes d'aquestes desconnexions en català?
Sí, ràpidament. Per exemple, divendres a les 11 fan Carràbios, que són històries i secrets i curiositats que amaga dels carrers de la població de Catalunya. Després també fan la típica missa de la 2 a Televisió Espanyola. Després, els diumenges a les 2 fan 5 dies A, que mostra doncs, el que passa a portes endins a llocs o institucions ben coneguts. I dissabtes, a 9:15 del vespre, a Canal 24 Hores, fan Aquí parlem, el programa d'actualitat política. Com dèiem abans, també aviat arribarà el programa de la Gemma Nierga als matins, que és Cafè d'Idees, entre les 8 i les 10 del matí a la 2, podrem veure aquest programa. I per altra banda, fora de Televisió Espanyola, doncs, altres programes habituals que també han arribat, com per exemple ahir, Leitmotiv de Buenafuente, a Cero, va arribar amb el fitxatge, per exemple, de Florentino Fernández, va arribar també la Resistència de David Broncano, ha tornat a l'Hormiguero, el Gran Wyoming Intermedio, i una mica, diguem-ne, que a nivell de programació habitual, doncs, ja està tot engegat i, per tant, estàvem allà on estàvem fa uns mesos, la programació habitual. Això sí, a diferència del que passava el juny-juliol, tothom ja està en els seus platós. De moment sí que han pogut condicionar els platós i tothom està fent programa doncs, des dels els seus espais habituals.
I, Carles, ens faràs un tast tècnic, que sigui petit, de sèries, que hi ha de nou?
Sí, perquè hi ha moltíssimes estrenes, però cal tenir, o com a mínim destaquen dues de cara a aquest mes de setembre que haurien d'estar atents. Una és Pàtria, que s'estrena el dia 27 de setembre a HBO.
Eta ha decidido dejar de matar. Voy a ir al pueblo. Yo no quiero que me entierres y saber quién fue el que te mató.
¿Qué hace aquí? Lo que nos faltaba. Ser víctimas de las víctimas.
Queremos notificarle que usted, su familia y todos sus bienes son objetivo operativo de Eta.
¡Es José Mari!
¡Es mi hijo!
¡José Mari!
Yo solo lucho por liberar a Euskal Herria y por todos los que han caído por luchar por este pueblo. A ETA no le gana ni Dios. Por cada militante que cae, entran dos o tres.
¿Y si es el que hace daño a los demás?
Soy su madre. Siempre lo seré, pase lo que pase.
Carles, Pàtria és el títol d'una novel·la d'Aramburu. Té res a veure amb aquesta sèrie que ens proposes?
Doncs sí, sí, de fet és la versió televisiva d'aquesta novel·la i parlen doncs, que després de l'èxit d'aquesta novel·la esperen que aquesta adaptació, doncs, que arribarà, com deia, el dia 27 de setembre, també sigui un èxit i, de fet, ja ha tingut alguna polèmica, especialment per la seva campanya a nivell, doncs, la campanya, diguem-ne, que han fet a nivell de cartelleria per diversos punts i de fet, és una sèrie que funciona, que creiem que funcionarà i, de fet, ja han posat molt de pressupost i suposo que això funcionarà. Una altra de les sèries que arribarà, minissèrie, que són només 3 capítols, s'emetrà el dia 28, 29 i 30 de setembre, s'anomena Quiz, arribarà a Movistar Plus i el rerefons és aquell programa de Quien quiere ser millonario, em sembla que es deia, no? El 50 por 15. A partir d'aquí passen tota una sèrie d'històries que anirem explicant quan s'arribi el dia de l'estrena i una de les recomanacions que jo estic veient i que és sang i fetge, és gore, és The Boys a Amazon, arriba la segona temporada, de fet ja han fet els primers 4 capítols. I és una d'aquelles sèries que si us agraden els superherois, aquests són superherois completament diferents i no està malament, eh? És una mica gore, però és una sèrie entretinguda, que no està malament.
Saps que he repescat jo d'Amazon Prime, una sèrie molt, molt antiga, em penso que deu tenir prop de 20 anys.
A veure si estem fent el mateix, eh?
El ala oeste, de West Wing.
Doncs mira, estic fent exactament el mateix jo.
Què dius ara? Veient...
Sí, sí, de West Wing. Estic ara mateix a la segona temporada, capítol 8, 9, 10, crec que estic més o menys.
Doncs jo estic a la primera i déu-n'hi-do com aguanta el tipus, eh?
Sí, sí, l'aguanta i de fet us avanço, de fet ja ho sabíem potser, que el mes de novembre amb les eleccions americanes hi haurà un capítol extra. Així que atenció perquè ja t'arribarà un capítol de West Wing 9.
Doncs l'espero amb candeletes perquè l'estic disfrutant molt. Carles, gràcies per tornar al Penedès en xarxa per aquesta estrena dimarts vinent més.
Aquí estarem, moltes gràcies, adeu-siau.
Adeu, cuida't.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
I aquests 5 minutets finals seran cada dimarts també, després de parlar de plataformes i de tele, amb en Carles Gala per les fake news. I la mestressa de les fake news, qui mana en aquesta secció, és la Lourdes Meroño. Lourdes, bon dia.
Molt bon dia de nou, com estem? Tots preparats bon dia, per les fake news?
Amb ganes, esperant les teves històries.
Aquesta vegada m'ha costat, eh? Us ho haig de dir, perquè estava... És que jo ahir vaig començar el col·le. Jo portava 6 mesos a casa, a treballar. Però ja he trobat una notícia que espero que estigui a l'alçada. Som-hi. Armand, també estàs preparat?
Sí.
Ja el tenim aquí.
Sí.
Doncs som-hi. Una eslovena s'amputa la mà per a reclamar una assegurança d'un milió d'euros. Ahí va, esa, eh? El Tribunal de Districte de Ljubljana va dictaminar que Julia Atleslik va acordar amb el seu nuvi tallar-se la mà esquerra per sobre de la nina a la seva casa de la capital a principis de 2019. Va ser declarada culpable d'intent de frau a l'assegurança i la parella va arribar a l'hospital dient que Atleslik s'havia lesionat mentre serrava branques. Les autoritats van indicar que la parella va deixar la mà tallada en el lloc, en comptes de portar-la a l'hospital per assegurar-se que la discapacitat fos permanent. Prèviament, la jove havia signat contractes amb 5 companyies d'assegurances diferents. Per la seva lesió va cobrar més d'un milió d'euros, és a dir, uns 1,18 milions de dòlars. Al voltant de la meitat va ser pagada immediatament i la resta en quotes mensuals regulars. Els fiscals van revelar que dies abans de l'incident, el nuvi d'Atleslik havia buscat informació en internet sobre com funcionen les mans artificials i van afirmar que aquesta era una altra prova de que el tall havia estat fet deliberadament. Durant el judici, la dona es va declarar innocent, afirmant que mai s'hauria tallat la mà deliberadament. Ningú vol ser lesionat, va dir al tribunal. La meva joventut ha estat destruïda. Vaig perdre la meva mà als 20 anys. Només jo sé com va succeir, Varga. No obstant això, el tribunal va condemnar a 2 anys de presó. El seu novi va ser condemnat a 3 anys de presó, mentre que el seu pare va rebre una sentència suspesa d'un any. Creiem que les sentències són justes i apropiades i que serviran al seu propòsit, va postular la jutgessa Marzieta Dubornik.
Justament la vaig llegir ahir, aquesta notícia.
No, Eli, no comencem així la temporada.
Bueno, però...
No pot o sigui ser.
A no ser que ens hagis posat alguna cosa que és mentida pel mig, o que jo me la cregui directament, jo aquesta la vaig llegir ahir.
Bueno, però que la llegeixis no vol dir que no sigui una fake.
Sí, pot ser que sigui una fake.
Però jo crec que no, jo crec que hi ha gent capaç, i, però bé, per un milió d'euros...
D'això i de més, eh?
Bueno, i tant.
De tallar-se una mà, de veritat.
I tant. Un milió d'euros per una mà és capaç. I un peu,
i... No tenim fent la humanitat.
I no sé de què seria capaç.
De la dreta
capaç.
A l'esquerra, depèn, no?
És igual. La gent, un milió d'euros.
Aprenes a escriure amb l'altre.
Tu poses un anunci i faries creus. Farien cua al costat de casa teva.
Farien cua, no directament.
Dona un milió d'euros a qui et deixa tallar la mà. Que...
El nostre tècnic, el Toni, diu que també l'ha llegit. És a dir, jo què passa? Que he anat a buscar la que havíeu llegit tot? O com va el tema?
Jo no he tingut temps.
Nosaltres
llegim
coses
temps.
Rares.
Jo crec que llegiu coses molt estranyes, eh? Sí, està bueno, va, certa, falsa...
Certíssima.
Certa. El Toni em sembla que diu certa també. Sí, també ens ho està dient pel WhatsApp. Doncs sí, senyors, la humanitat és increïblement bèstia.
Sí.
És certa, la dona es va tallar la mà per voler cobrar aquesta assegurança d'un milió.
El fotut és que se l'ha de dir per res. Ara sí, per res. I per res, a més a més. Si us cobres... Mira. Ostres.
Bé, doncs, ja no tenim temps. Moltíssimes gràcies a tots els nostres oients del Penedès en xarxa per acompanyar-nos un dia més.
1-0, apunto, eh?
1-0, ja comencem malament.
Apunto, eh, aquest any.
Re, demà tornem amb més i millor i, com sempre, amb totes les emissores. Moltes gràcies i fins demà. Adéu-siau.